Darrer cop que teníem a l'alcalde Miquel Forns estàvem a punt, vaja, més o menys a punt d'oficialitzar que la intervenció municipal pogués dir que com que es pagava menys de 30 dies, el romanent de tresoreria era a punt, vaja, era a punt de tocar. I gairebé, com diria la frase feta mig humorística dels autors de "Fins que no paguis a menys de 30 dies no t'agafaràs el romanent", arriben ara els de "fins que no s'aprovi la llei de pressupostos no podràs tocar el romanent". Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Això és nou, o no?
De fet, no és nou, perquè la normativa és aquesta, però sí que és nou que ens ho posin sobre la taula. Però bé, està bé així. De fet, si trobem nosaltres i altres ajuntaments, fins que no hi hagi aprovada la llei de pressupostos generals de l'Estat, amb la llei d'acompanyament, no sabrem exactament, doncs, en el moment que es pot aplicar el romanent dintre del pressupost ordinari. La previsió, pel que ens diuen els grups parlamentaris, és que a finals de juny estaran aprovats els pressupostos generals de l'Estat, si no hi ha cap sorpresa, perquè recordem que és un tràmit que primer es fa al Congrés, després del Congrés de Diputats ha d'anar al Senat, i del Senat després retorna al Congrés. I comptant totes aquestes anades i vingudes, finals de juny.
Algú podia...
Perdó, per sí. Tant, el 30 de juny hem de continuar pagant per sota de 30 dies.
30 dies, eh? Perquè tot coincideixi i tots, diguem-ne, tots els planetes es posin en línia.
Exacte.
Algú podia intuir això o no?
No ho sé, jo, clar, aquest nivell tècnic de la legislació tan precís no el conec. El que sí que és veritat és que en el moment que, doncs, hem vist que ja pagàvem per sota de 30 dies, que l'Ajuntament ara ho està fent en 19 o 20 dies oscil·lants, potser hi ha una setmana que paga, doncs, gairebé 30, una altra setmana que paga per sota de 19, però el que compta és la mitja, La mitja no setmanal sinó trimestral. Doncs aleshores la intervenció general, la nova intervenció general, és la que ens va fer veure que hi havia aquest condicionant, perquè normalment els pressupostos de l'Estat no s'aproven el 30 de juny. S'acostumen a aprovar abans de Nadal, de l'any anterior, o principis d'any.
Però com que vivim aquesta situació que vivim...
Tan excepcional també a nivell de l'Estat, doncs clar. Precisament per això, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han demanat que un cop es pugui aplicar el romanent perquè hi hagi pressupost de l'Estat aprovat, que no ens deixin només del juliol al desembre per aplicar-lo i gastar-lo, sinó que ens deixin tot l'any 2018. I doncs això és una proposta que el govern espanyol sembla que està contemplant, perquè és que si no condemnaria a 9.000 municipis de l'Estat espanyol que no podrien gairebé utilitzar el romanent, perquè només ens deixarien 5 mesos per utilitzar-lo, cosa que faria gairebé impossible gastar.
D'acord, és a dir, encara que es volgués... Fins i tot la tramitació i administrativa impediria poder...
És lenta, perquè si tu tens previst un projecte però que l'has de licitar perquè per l'import està per sobre del que és un contracte menor, a vegades una licitació ja sola ja són 6 mesos. Entre que presentes els plecs de clàusules, s'aproven, obres les obertures perquè les empreses puguin licitar i presentar-se, fas tot el procediment, adjudiques, executes l'obra... Vaja,
ara somreiem perquè només caldria esperar que l'Estat digués... Que no. Si no ho fas en 6 mesos, em torno a quedar els diners
I que ho dediquessin a pagar els bancs.
Probablement això no passarà, no?
Jo les notícies que tinc dels grups parlamentaris és que el govern espanyol acceptaria aquesta proposta que ve del món local, que ja estem prou escanyats, que ja ens tenen prou tutelats i controlats, que en aquest moment que el món local, els pobles, les viles, les ciutats, tothom ha fet els deures a nivell dels ajuntaments sobre el deute, l'hem rebaixat i tenim una sostenibilitat financera, coi, que puguem aquests diners estalviats invertir-los, que fa molta falta al carrer.
O sigui, que en el millor dels casos ens situem en un panorama que ens definiria que, diguem-ne, abans de les vacances d'estiu o abans de l'aturada del mes d'agost, si tot va com ha d'anar, probablement l'Ajuntament de Sitges podria accedir al romanent.
Podríem incorporar el romanent al pressupost ordinari.
I si tot va bé, aquest romanent es podria desenvolupar des del punt de vista de les actuacions de l'Ajuntament al llarg de tot l'any 2018, deixant de banda que el 2017 també.
Exacte, des d'aquest estiu mateix fins al 31 de desembre del 18.
Com que els mesos van passant molt ràpid, i ara ens dedicarem al pressupost, però el mes de setembre algú ha pensat en si passa alguna cosa que això pugui condicionar el desenvolupament del romanent? I em refereixo si passa alguna cosa, òbviament, si hi ha referèndum, si aquest referèndum té un resultat, si això pot acabar d'activar les coses, si l'Estat pot incidir d'alguna manera en tot això. O no val la pena pensar-hi perquè...
No, és que no val la pena pensar-hi. És que, en principi, el món local, com que la legislació que ens afecta és en general per tot l'Estat, més enllà de que es pugui produir un referèndum o no, fins que no es produeixi la constitució del nou estat català, nosaltres continuem formant part de l'estat espanyol, i per tant la llei que ens condiciona en aquest cas també és la llei espanyola, en el sentit de que depenem també el món local, tot el món local de l'estat, d'aquesta legislació. Per tant, entenem que la d'aplicació serà aquesta.
Ho dic per aquells que
puguin pensar, ja vindrà.
A veure si ara tindrem el romanent i ara, catacrac, i ara...
Vaja, jo crec que una de les coses que el procés independentista a Catalunya deixa molt clar és que es vol fer sempre amb seguretat jurídica. Per tant, si en algun moment es produeix un canvi de situació política, ha d'anar lligat també d'un canvi de situació jurídica i administrativa, i per tant, si no hi ha una llei, n'hi ha d'haver una altra que la substitueixi.
Era fàcil pensar que suposo que l'alcalde, el govern, els grups polítics en general... esperaven que el romanent es pogués desbloquejar més ràpid, no?
Sí, perquè entre altres coses el que dic és un, el romanent és fruit d'un esforç que s'ha fet durant aquests últims anys per part de tothom, per part dels ciutadans i les ciutadanes que han pagat impostos i que han vist com augmentava alguns d'ells, com el cas de l'IBI, que va augmentar un any determinat, tot i que cada any anem aplicant una baixa, però va augmentar, es va crear la taxa d'escombraries domèstiques que no hi era. Fruit d'aquest esforç, fruit de l'esforç que han fet també els treballadors i treballadores municipals, totes les empreses i entitats col·laboradores que també han vist reduïda les seves aportacions, la reducció de la despesa superflua que hi ha hagut, tot aquest gran esforç ara s'ha de traduir en que aquest romanent es pugui gastar amb allò que fa falta. I per tant teníem l'esperança de poder-ho utilitzar el més ràpid possible, perquè molts projectes depenen d'això, entre ells els del pressupost participatiu de l'any 2015.
I arribarem ara a això, però abans sobre els pressupostos, enguany s'han aprovat d'una forma més conciliada, no?
Sí, la voluntat sempre que hem tingut com a govern és intentar aconseguir els màxims consensos també amb el pressupost municipal, més enllà del govern, i de que governem en minoria. És a dir, no anar a buscar estrictament els vots únicament necessaris, sinó si pot ser més amplis. Per què? Doncs perquè la legislatura és llarga i si podem sumar més voluntats i més aportacions, millor. A més, pràcticament puc dir que coincidim amb les principals inversions que s'han de fer a Sitges, coincidim tots els grups municipals. I per tant, com que tots ja estem d'acord en que necessitem millorar la neteja, que necessitem ampliar la plantilla municipal, que en qüestions de seguretat que afecten, com per exemple la venda ambulant, necessitem més accions. És a dir, hi ha molt de consens sobre el que fa falta, hi ha més predisposició per trobar aquests acords pel pressupost.
Anem per parts perquè ja heu deixat diverses coses sobre la taula, però comencem per una que també va ser motiu de debat en el darrer ple. Sitges pot rebaixar la pressió fiscal als ciutadans?
Sí, la pot rebaixar. El que passa que hem de tenir en compte que no podem, per aquesta regla, diguem, anar incrementant doncs projectes i projectes i projectes, perquè tot plegat té un límit. Però jo crec que la situació en aquest moment que està l'Ajuntament a nivell financer, que té el deute controlat i té la despesa també controlada, encara es pot fer un exercici de més disminució de la pressió fiscal.
Rebaixant, per exemple, el coeficient multiplicador de l'IBI?
Per exemple, que és el que aquests últims anys, des del 2013-14, que és l'any que es va produir la revisió dels valors cadastrals, i la seva aplicació, doncs cada any anem també reduint, compensant per la pujada que encara hi ha compromesa precisament per la revisió dels valors, no? Per tant, en aquesta banda es pot fer. També és veritat que també hi ha tota una sèrie d'ingressos, diguem, no ordinaris, que són els extraordinaris, com podrien ser doncs, les llicències d'obres, que en aquest moment s'està produint una situació diferent de la de fa 6 anys. Quan precisament hi va haver tota l'aturada de la construcció, aquest sí. És un sector que es reactiva i per tant per aquesta via també estan entrant ingressos a l'Ajuntament que poden compensar doncs, aquesta disminució que poguéssim aplicar amb alguns impostos.
D'acord, tot i que ara entraríem en aquella reflexió que en algun dia alguns alcaldes ja varen comentar, sobretot des del punt de vista de la gestió de l'administració pública, quan alguns alcaldes deien no cregueu en les llicències d'obres perquè ha de ser l'IBIO que ha de mantenir els ajuntaments.
Sí, 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 sí. És a dir, el gran problema que va tenir el nostre ajuntament és que hi va haver una etapa que es va decidir finançar els serveis públics, no amb els ingressos ordinaris, l'IBI, l'impost de circulació, la taxa d'escombraries que no existia, les transferències que fa l'Estat, sinó amb ingressos extraordinaris, els que venien derivats del boom immobiliari, és a dir, del boom de la construcció. Per tant, no hem de caure en això. Els serveis bàsics han d'estar garantits amb l'impost ordinari. Ara, potser hi ha una part que permet un cert joc, exercici per exercici, en funció d'aquests ingressos extraordinaris de com vagin.
El que constata l'Ajuntament és que hi ha més ingressos per llicències d'obres.
Sí, canja enrere.
Aviat.
És molt fàcil de veure. És molt fàcil de veure quan tu... Jo sempre deia que anys enrere pujaves al camí de la Fita, fins al coll de la Fita, i miraves cap a Sitges i pràcticament veies tres plomes d'obres. La dels museus, que pràcticament era permanent, i un parell més. Avui en veus algunes més. Això és indicatiu de que s'estan fent edificis de nova planta. A més, hi ha una zona en desenvolupament que serà el PP 1-1, és a dir, la zona de l'antiga Santa Bàrbara Est, i per tant, bé, doncs és probable que en els propers mesos doncs es comencin a fer edificacions amb les llicències que suposa.
Heu parlat de la neteja en algun cop que us teníem aquí, ens dèieu, hem d'esperar un temps prudencial per saber si l'antiga injecció, per dir-ho així, o la primera injecció de 463.000 euros s'havia materialitzat d'alguna manera a peu de carrer. Hi havia una sensació, diríem, que tèbia o no obertament positiva sobre les conseqüències d'aquella aportació. L'Ajuntament ha continuat aportant, entès que aquesta aportació s'havia de consolidar. L'any que ve s'ha de presentar el concurs públic una vegada més per l'empresa de neteja, i la valoració, allò amb una certa sinceritat que pugui fer l'alcalde després d'aquest esforç econòmic que ha suposat tornar a injectar diners a l'empresa de la neteja, quina és?
Bé, la valoració no és negativa. Nosaltres entenem que s'han fet passos, que s'han fet millores, a més ens constatades, de que, per exemple, coses com que al redor dels contenidors s'acumulava molta escombraria i no es netejava, i tots aquells sucs, aquella porqueria que estava incrustada, ara no ho veiem tant. Vull dir, es pot produir alguns casos, però no ho veiem tant. Per tant, hi ha hagut en aquest sentit millores. També hi ha hagut tota la compra de contenidors nous, que no són ni molt menys per cobrir tot el municipi, però aquells que estaven més destartalats, que estaven més desmanegats, s'han pogut canviar, tot i que encara en queden alguns, no? Tampoc hem volgut fer una compra massiva, perquè d'aquí just un any ha de començar la nova etapa de la neteja, perquè s'haurà fet una licitació, un concurs públic nou, i pot ser que continuï l'empresa actual o la que guanyi el concurs. Per tant, dic l'actual perquè si es torna a presentar, evidentment, per tant és un concurs obert i d'aquí un any començarà una etapa nova. També s'ha de canviar la maquinària, vull dir que tampoc es tracta de que en aquest any que queda fer una gran inversió, perquè d'aquí un any l'empresa haurà de fer, l'empresa que guanyi la licitació.
Us faríem però aquella pregunta tan simple que hem fet a tots els alcaldes: qui vulgui un bon servei de neteja l'ha de pagar i val diners?
Sí. I som conscients que potser l'any que ve el contracte haurà de tenir un preu superior del que té ara, perquè amb l'estudi que estem fent de les necessitats que actualment el servei no cobreix o no cobreix prou bé, pensem, per exemple, doncs que Sitges té un calendari d'esdeveniments prou important, que també va acompanyat d'un calendari de neteja superior, doncs del de fa uns quants anys. Tot això fa que de cara a l'any que ve ens arribem a plantejar que potser el contracte haurà de ser més car i que, per tant, en el pressupost municipal haurem de posar més diners per la neteja.
Fem memòria, ara la neteja importa anualment més o menys quant?
5 milions.
Això vol dir que gairebé ens situaríem en una xifra semblant on ho vàrem deixar, en el fons?
Sí, pot ser. Sí.
Pot ser que un bon contracte de neteja arribi als 7 milions o als 8 milions d'euros, per exemple.
Sí, potser no tant, però sí, perquè en certa manera és que el que Sitges ha patit i pateix amb la situació de la neteja o la recollida de residus és també conseqüència de les reduccions del contracte que li ha anat aplicant el propi Ajuntament, perquè estava escanyat econòmicament, no hi podia fer front, i pel deute que fa 6 anys també se li devia a l'empresa. Vull recordar que es devien 9 milions d'euros en qüestió de recollida de residus i neteja. Això és una xifra molt grossa d'un pressupost de 40 milions que té l'Ajuntament. Per tant, gairebé és una quarta part. Tot això, clar, ha anat minvant el servei i, evidentment, ara s'ha de fer un plantejament nou. Jo crec que si que arribat al punt s'ha de posar un import gran, posem-lo, que per això es paguen els impostos i per tant tots volem que Sitges estigui net i per tant si s'ha d'arribar a aquest punt fem-ho. Això voldrà dir que necessitarem superar la regla de la despesa de l'Ajuntament, cosa que l'Estat ens té en aquest moment limitadíssims, eh? Per tant haurem de fer una operació aquí amb l'Estat que justifiqui que volem superar aquesta regla i no ens deixen.
Refresqueu-nos la regla de despesa.
Actualment em sembla que és de l'increment, només ha pogut ser de l'increment municipal 2%, em sembla que era. Potser l'any que ve aquest 2 haurà de ser un 5.
Perquè esclar, el contracte haurà d'importar ja la quantitat final.
Sí, sí, final, el 2018, en els pressupostos del 2018 s'ha d'incloure el contracte final dels 6 mesos que representa que començaria la nova etapa a partir del juny del 2018.
Això, el secret, què és? Externalitzar el servei, que l'Ajuntament fiscalitzi prou bé aquesta externalització perquè no passin determinades coses que podien haver passat en el passat o que poden passar en el futur o que han pogut passar, per exemple, en el cas de les llars d'infants. On és el secret aquí?
Externalitzar no és solució, municipalitzar no és solució en el terme de dir sempre, eh? Hi ha vegades que un servei el presta millor al propi municipi, hi ha vegades que un servei, per una qüestió de mitjans i de, fins i tot d'agilitat administrativa, el pot prestar millor un tercer. També aprofitarem per estudiar la municipalització de la neteja. Hi ha municipis, per exemple Castelldefels, ho ha fet, han decidit municipalitzar, aprofitant que s'acabava el contracte, han municipalitzat el servei de neteja.
Faig parèntesi, podien absorbir el personal sense que l'Estat no els hi digués res?
Han fet una altra cosa. Tenien una empresa municipal que es dedicava a algunes qüestions de via pública, li han ampliat l'àmbit de competència.
I han pogut fer-ho perfectament sense...
I han pogut incloure-hi això juntament amb la jardineria i em sembla que també estan estudiant la zona blava.
D'acord, eh? No és el nostre cas perquè aquí d'empreses municipals ja no en queden.
En queda un en procés de liquidació, que és la que actualment Sitges Model 21, que gestiona la zona blava i que passarà a ser municipal doncs, en els propers mesos. Per què ho deia això? Ah, perquè deia, dic, no sempre és la solució o una cosa o l'altra. Castelldefels ho ha pogut fer i nosaltres, amb l'acord que tenim d'estabilitat amb la CUP, el govern municipal, tenim precisament anar estudiant servei per servei què seria més interessant.
A hores d'ara, però, suposo que no es planteja d'entrada la municipalització del servei d'escombraries o de neteja?
No ho podem fer, igual que no podem fer les llars d'infants, igual que no podem fer segons quins altres serveis, per un motiu, que és que la llei actual no ens deixa ampliar les plantilles i tenim un límit legal i sobretot en crear serveis impropis, que la neteja seria propi, eh?
Sí, sí.
Seria propi. Però les llars d'infants...
Que seria essencial.
Les llars d'infants no, és impropi. Aleshores, ens impossibilita legalment poder-ho fer.
Per a definir-ho, però, quan va haver la crisi, la darrera crisi a les llars d'infants, quan vareu venir i ens vareu dir bé, l'Ajuntament es planteja la possibilitat de rescatar el servei i, per tant, ho assumirien tot. Seria un registre diferent del que ens ha comentat?
Sí, perquè la municipalització vol dir que l'Ajuntament gestiona el servei de manera directa tota la gestió de la llar d'infants i la plantilla, les educadores, en aquest cas, són plantilla municipal. L'externalització o la licitació, diguem, una empresa externa...
L'actual sistema
és una gestió indirecta. L'Ajuntament contracta una empresa que ha guanyat un concurs públic i ho fan ells. Entremig de tot això, dels dos, hi ha una escena intermitja que es produeixen situacions excepcionals i poden ser només temporals, marcades amb el temps, que seria un rescat doncs perquè l'empresa marxa o perquè l'empresa no està complint, etcètera, etcètera, que és una situació...
És a dir, en aquestes circumstàncies l'Ajuntament podria, es pot permetre, diguem-ne, recuperar, rescabalar el servei.
De manera temporal. De manera temporal.
És a dir, com si diguéssim per un curs.
Fixat en el temps. Per fer una determinada acció. O la municipalització definitiva, si és un servei que la llei ho permet, o una nova licitació. Això és una situació que contemplem perquè ens podem trobar.
És clar, estem a maig, al juny de nou tornarà a haver-hi sobre la taula el concurs de les llars d'infants. En algun moment l'Ajuntament ha pogut plantejar, doncs mira, ho podríem rescatar, ens donem un any de marge i d'aquí un any mirem a veure què ens pot convenir.
La intenció és fer el concurs nou, sempre ho hem dit perquè, a més, vull dir, els mitjans dels quals disposa l'Ajuntament permeten més bé que ho tinguem externalitzat com fins ara que incorporar-ho dintre de la gestió municipal estrictament de manera directa. Però sabem que en el supòsit que es produeixi una situació no volguda, doncs ens queda aquesta possibilitat de fer un rescat. Però en principi la idea és treure un concurs correcte i a més incorporant que ja tenim sentència judicial ferma, doncs que el sou de les educadores augmenta amb aquells famosos 300 euros i que per tant la licitació nova ha d'incloure aquesta previsió de sous.
Ens posem en el pitjor dels casos. Si en el darrer concurs ja va costar que s'hi presentessin empreses fins al punt que l'empresa actual hi va haver de continuar la gestió d'una forma forçada, si en el plec de condicions del nou concurs encara s'hi afegeix l'augment de sou per a les educadores arran de la sentència judicial, hi haurà candidats per poder assumir aquest servei? Hi haurà empreses que diran, escoltin, ara vostès em fan que jo assumeixi un sou quan me'n vaig a un altre municipi i el sou que haig de pagar a les treballadores és molt menor.
Sí, pot passar que poques empreses vulguin licitar.
Vist com ja havien anat les coses.
Però això ens carregarà de raons per aquesta situació excepcional que argumentaria que podem fer una intervenció temporal.
És a dir, la plantegeu encara, si es donés el cas, que en el concurs públic
no es presentés ningú o no es presentessin les empreses amb les condicions que es demanen.
Us ho dic en el sentit de, ens fem l'efecte que o no es presenta ningú i que de nou queda Educare, l'actual gestora, forçada per la situació a continuar exercint la gestió. Aleshores l'Ajuntament es podria plantejar rescatar la concessió.
Rescatar la concessió o potser no seria en aquests termes, administrar les llars d'infants temporalment o amb una figura intermitja, perquè precisament la vocació de l'Ajuntament de Sitges, i en això hi ha consens polític, tant de l'oposició com del govern i de l'oposició, és que les dues llars d'infants continuïn funcionant i continuïn prestant aquest servei educatiu públic a Sitges. Per tant, trobaríem una fórmula, però ens hauríem carregat de raons per fer-ho, perquè ara, d'entrada, les raons, havent-hi un procés de licitació embastat i a punt de sortir, no són prou de pes.
Tres qüestions a partir d'aquí. Potser la primera és una obvietat. Quan vàrem tenir nosaltres en Ricard Vicente va dir que, si fos per ell, Educare no hauria de continuar gestionant les llars d'infants. Creieu el mateix?
Amb Educare hem tingut una relació molt difícil, molt tensa. Jo no sé què és el que voldrà fer exactament, però sí que, aviam, jo el que no faré aquí ara és parlar malament d'una empresa que està treballant per l'Ajuntament de Sitges i que té contractada, però sí que, vaja, penso que és sabut de tothom que hem tingut una relació molt complicada, molt tensa, i que aquests últims mesos això s'ha agreujat, i per tant, vaja, cadascú ha de fer el que cregui i ha de fer els seus números, també, vull dir, l'empresa, però en qualsevol cas de la nostra aposta és perquè el servei continuï funcionant.
Educare no va complir o no dir-li a l'Ajuntament que havia cobrat de més, o l'Ajuntament no va complir per no saber vetllar prou la vinya d'Educare?
Jo crec que en honor a la veritat, aquí hem de dir que l'Ajuntament també en algun moment no ha estat prou a l'alçada. Jo crec que ha estat així. Crec que en algun moment l'Ajuntament no... el control estricte i rigorós del desenvolupament de la concessió potser no l'ha exercit en tots els moments com havia de ser i no va detectar amb suficient antelació que es produïen aquests ingressos de més. Jo crec que això ho hem de dir. Ara, per l'altre cantó, no ens esperàvem tampoc com s'ha comportat l'empresa.
L'Ajuntament ha donat la raó, millor dit, la justícia ha donat la raó a les treballadores quan l'Ajuntament en el seu dia els va... diguem-ne, les va reconèixer una mica?
No, l'Ajuntament en el seu dia no és que les va reconèixer. L'Ajuntament en aquell moment no podia assumir aquests 300 euros. No ho podia assumir. L'Ajuntament pagava les nòmines acordades per conveni que hi havia. Una carta sobrevinguda, apareguda, d'un regidor que es va comprometre no sé què sense que cap òrgan competent de l'Ajuntament ho aprovés. Això és molt important, això, perquè no podem fer tonteries els polítics, no en podem fer cap ni una. Per tant, ningú recolzés aquella proposta, no té cap validesa. I en aquell moment, què havíem de fer l'Ajuntament? Dir que sí amb allò quan en prou feines pagàvem les nòmines del conveni de la plantilla municipal? No ho podíem assumir. I realment la situació... Sento vergonya, Sento vergonya del que ha passat.
Sí, perquè és un rosari de dissorts,
Sí, és un rosari de dissorts.
Tenint en compte que precisament estem parlant d'un servei que pares, mares... valoren sensacionalment bé des del punt de vista de...
Tots el valorem molt bé, però això és l'important, que s'han de fer molt bé les coses. Molt bé les coses. Això ens va passar una situació semblant amb agremiats del Gremi d'Hostaleria respecte a aquella prova pilot del recolliment dels residus.
Que Hostaleria va fer un esforç...
I cap òrgan de l'Ajuntament havia aprovat aquella compensació. Cap òrgan de l'Ajuntament. Perquè la paraula donada... està molt bé, i s'ha de mantenir, però després l'has de traduir en un acord, perquè si no les paraules tenen poc valor en l'administració, perquè el que fa l'administració és escriure, no? Bé, és una altra situació de que les coses mal fetes van conduir a una situació de la qual també sento vergonya.
El Rus tornarà.
Si tot va bé, si tot va bé, esperem en aquest mes de maig, d'aquí 15 dies aproximadament tenim ple municipal, ja portar els primers passos a aprovació del ple. Aquest és l'acord que també tenim pels pressupostos, aquesta també és la proposta que tenim en el pla de mandat, de que com a centre obert l'hem de recuperar, i més en un moment en què la tasca preventiva amb infants i adolescents és importantíssima. I per tant, amb aquesta idea, volem que Sitges torni a tenir un altre centre obert.
Com, si es pot explicar o de quina manera, ha de ser aquest nou RUSC, respecte al RUSC, que alguns encara poden recordar?
L'última etapa del RUSC, que era una etapa més de ludoteca, això no estaríem parlant d'aquesta etapa. Estaríem parlant de l'etapa potser primera. Evidentment amb una visió no dels anys 1980, sinó de pròxim ja a la segona dècada del segle XXI. Però sí, per fer el que deia, que és el que està fent, s'està impulsant a tot el país i que la Conselleria de Benestar Social, diguem, de la Generalitat està impulsant i recolzant els ajuntaments, que és aquesta tasca preventiva amb els nois i noies i adolescents més vulnerables en quant a inclusió, en tasca, diguem, de suport educatiu, d'integració, de suport a les famílies, i amb una franja d'edat que agafaríem més àmplia que la que teníem en el RUSC anterior.
Ja que estem en els més menuts de la casa, o no tan menuts, situació de parcs infantils, que ha estat motiu de conversa, d'una certa controvèrsia, rum-rum, doncs des d'aquells que continuen veient molt joves en el segon espigó, diguem-ne allò, no diré que deixats de la mà de Déu, però amb una estampa que poc edificant, fins aquells que creuen que els parcs infantils necessiten una veritable injecció per deixar-los més o menys a l'alçada de les circumstàncies.
És cert, els parcs infantils han estat, diguem, dels llocs d'esbarjo i dels espais de la via pública que s'han ressentit més de la recessió econòmica de l'Ajuntament aquests últims anys, i que ara, a poc a poc, anem donant-los el tomb. Vull dir, aquests últims mesos doncs, haureu vist algunes millores, concretament en els parcs de Can Robert, en els jardins de Terramar, la incorporació dels gronxadors per a persones amb discapacitat, però hi ha molta feina a fer perquè, diguem, hi ha molts parcs i està molt endarrerida la situació, i per tant hi ha molta feina. No només l'estat dels gronxadors, sinó també de l'entorn, de l'entorn. Aquí és un dels llocs que, on diria, un dels exemples d'aquesta necessitat que sempre reivindiquem, de que necessitem més plantilla de personal per poder fer front a tot això. No ho dic com una excusa, constato la situació. A mi moltes vegades quan em diuen oi, el meu barri que està ple de males herbes per tot arreu i el del costat ja hi han passat, això és cert, han anat a fer aquell barri, però hi ha tants barris per anar a treure males herbes, a podar, a deixar els parcs infantils en condicions, que quan es torna al teu barri han passat igual 6 mesos i estan molt... perquè bueno, els límits que té l'equip de jardiners són els que són. En aquest sentit, deixeu-me dir que com que estem limitats per la regla de la despesa, no podem contractar jardineria privada, diguem, a dojo, per poder-ho anar a mantenir, perquè estem també molt, molt limitats. Però hem vist una oportunitat amb el conveni que tenim amb el TEGAR. El TEGAR és la mancomunitat dels 6 municipis de la comarca que treballa plans d'ocupació i d'inserció laboral i social amb les persones amb discapacitat de la comarca. Ja haureu vist que molts joves del TEGAR els tenim treballant als Jardins de Sitges, i ara hem ampliat el conveni, l'últim ple va passar, per incorporar uns quants jardiners més. I aquests jardiners esperem doncs, que en el proper finals de maig, principis de juny, es comenci a notar també a la via pública que la tenim més al dia i amb menys males herbes.
Fem un incís aquí per l'hort de Can Fals.
Sí.
Si veritablement l'espai està deixat, o molt deixat, o tan deixat com molts creuen, impropi d'un indret central i d'un indret que... diguem-ne que molts avis i àvies utilitzen per al sentit que està tancat, resguardat, etc, etc. Com està el Port de Can Fals?
Pateix la mateixa situació que us estic comentant. Quina és la diferència amb anys enrere que podem dir? És que abans estava més cuidat, abans tenia un vigilant i una persona que el cuidava, que s'encarregava d'obrir, tancar, de mantenir-lo. Aquesta persona, ara no recordo si és la dels Jardins de Terramar o de Can Fals, es va jubilar, i l'altra va haver de deixar el lloc. No recordo quina era quina de cadascú, però què vull dir? Que no l'hem pogut substituir i, per tant, això es nota. Això es nota, aquella cuida, aquella cura de cada dia, doncs no es pot fer.
Perquè l'Ajuntament no es pot jubilar ningú, eh?
Bé, és un problema.
Vist així, eh?
És un problema. I ara vindrà que la policia local es podrà prejubilar amb més antelació.
Que, o sigui que...
Que també ens trobarem en una altra situació en aquest sentit, eh? Tot i que la voluntat és anar cobrint tot el que es pugui.
I que deu ser més fàcil trobar un vigilant per Can Fals que no cobrir una plaça de policia.
Però amb això vull dir que aleshores va ser quan se'ns va acudir aquesta possibilitat de que treure concurs guinguetes públiques, guinguetes, xiringuitos, perquè que ens entenguem, en els espais dels parcs públics, perquè la persona que cuida de la guingueta també pogués tenir una certa cura, manteniment dels lavabos públics, d'obrir i tancar això. Això ho vam fer al parc de Can Robert, ho vam fer també a Can Fals, però és insuficient. És insuficient. Per exemple, a Can Fals tenim un problema de que hi ha uns joves que produeixen actes vandàlics,
sí,
grafits, consum de drogues, etc, i que salten i que fan desperfectes. Això tant policia com Mossos van, doncs, intentant-ho detectar, però bé, es produeix a vegades en moments que, doncs, no hi ha prou o no hi ha la vigilància necessària. No? Bé,
aquí poca cosa s'hi pot fer ara que vagi més enllà.
No, insistir més i intentar a la que puguem cobrir-ho, i amb el que dèiem, amb la ruta, en la planificació que han de fer de ruta d'aquests jardiners nous que s'incorporaran, això inclouria els parcs.
El cas aquests paradigmàtic, i no sé si singular, perquè la gestió era o almenys en algun ple municipal s'havia explicat, del Jardí de les Parellades.
Sí, sí,
que
sí.
Ha quedat com un espai allà abandonat.
Ens trobem en la mateixa dificultat i ara l'incloem en aquest circuit de planificació per veure si així pot tenir més bons resultats. Perquè la veritat, vull dir, si anem guanyant espais públics però no els podem mantenir, doncs potser més valdria que apareixin, no? I diguéssim, bueno, anem a fer els que tenim. Vull dir. Però està clar que amb els mitjans actuals ens ha sortit tot, diguem, insuficient. I per tant, per això ara fem aquesta ampliació.
El projecte de Can Pere Mestres.
Sí.
I si... setmanes vista l'alcalde en algun moment ha pensat potser que hagués esperat una mica a portar al ple això, o no?
No veig el motiu per portar-ho abans o després. El que sí que, vist com ha anat, doncs probablement, doncs, hauríem d'haver parlat abans amb els veïns, explicar sobretot des de l'Ajuntament quin servei estem pensant per Can Pere Mestres, és a dir, en què pensàvem quan parlàvem, doncs, un lloc d'acollida, i quin perfil de persones l'utilitzaria, i no deixar, doncs, que altres parlessin en nom de l'Ajuntament i expliquessin les barbaritats i mentides que han explicat.
Anem per parts. 2015, pressupostos participatius, un projecte inicialment que va venir de la taula del tercer sector,
sí,
i que consistia bàsicament en què, alcalde, per refrescar la memòria?
En un lloc d'acollida i en rehabilitar, ja havíem parlat anteriorment això, ja havíem parlat de rehabilitar la masia de Can Pere Mestres com un pla, diguem, d'ocupació a nivell municipal per intentar donar, doncs, una sortida, una implicació, una formació i una feina també a les persones que es trobaven, doncs, sense sostre, sense cap objectiu concret, simplement de restaurar la masia. Això ja es havia plantejat previ als
projectes
participatius. Després apareix en el pressupost participatiu en un moment en què hi ha molta indigència al carrer, que es produeix, i jo crec que això és el que també belluga la sensibilitat, motiva la sensibilitat de moltes persones que van participar en la votació popular, i la taula fa la proposta i, doncs, em sembla que va quedar tercera en el resultat de les votacions populars del pressupost participatiu, però sense concretar quina ubicació.
En aquell moment, la eterna cançó que hem escoltat també els darrers dies, la paraula indigent apareixia per algun lloc?
La paraula indigent no sortia en cap lloc, tot i que era molt habitual que en parléssim. Parlàvem més de persones sense sostre, ara...
o vulnerables, que
exacte,
és una altra terminologia,
una
terminologia que s'utilitza sovint.
Sí, ara em sembla que en diuen sensellarisme,
que és també una...
Sensellarisme. La qüestió és que en un moment donat apareix amb un informe tècnic municipal la paraula indigent. bé, pel que sigui, en un tràmit tècnic, doncs hi ha un tècnic que col·loca aquest terme en el contingut i en el títol d'un expedient.
Bé. I per tant, aquell títol va ser el que va anar a parar al dictamen,
sí,
del ple del mes de març.
Sí, i és una mica, hi ha qui diu que això és el que genera el cert alarmisme. Bé, en el fons estem parlant de les persones més vulnerables de totes, diguem-li indigents, diguem-li sense sostres, diguem-li sense llar, sense res, no ho sé com dir-ho, però que en el fons estem parlant de les persones que no tenen res i que viuen al carrer.
Per aclarir les coses també, quantes associacions de veïns o en quants interlocutors compta l'Ajuntament a la zona de Campell?
Nosaltres, estrictament, amb dues associacions de veïns, que és una, com aquest diu, que és les Cases del Sord i Campell,
sí,
i amb les AMPAs dels centres educatius que hi ha al barri, que serien de l'Escola Agnès, de l'Escola Maria Usó, de l'Institut Vinyet i de l'Institut de les Arts, de la Universitat.
De la Universitat de les Arts.
I que són els que el ple de l'Ajuntament ha aprovat per convocar a la comissió especial que precisament comença a treballar avui dimecres.
Aquells veïns se'n van assabentar just al dia del ple, per dir-ho així? O en algun moment entre el 2015 i l'actualitat, en algun moment s'havia deixat anar? No.
Jo diria que no, jo diria que no, perquè les reunions que... És a dir, reunions amb els veïns per parlar de l'alberg,
d'aquesta qüestió,
o del lloc de l'espai d'acollida, no se'n van fer. Que és el que dic, que potser sí que aquí hem d'admetre un error en no haver-ho fet abans.
Des d'aquell ple de març que va aprovar el dictamen, a l'alcalde, d'una forma més o menys immediata, li van arribar inputs de les associacions de veïns o dels centres escolars directament a l'alcalde?
A mi em van arribar a través de les meves xarxes socials de l'alcaldia,
sí,
el meu Facebook, el meu Twitter, a partir de que surt el famós vídeo on es diuen barbaritats. Que això va ser dos dies després, em sembla.
Enteneu el neguit dels veïns?
Sí, home, vist el vídeo sí, perquè el vídeo és un escàndol. El vídeo és un escàndol. El vídeo el que diu... Les acusacions que fa de les persones més vulnerables que són incapaces de poder-se defensar perquè no tenen els mitjans per poder-ho fer, no tenen mitjans per sobreviure, com tindran mitjans per intentar defensar-se del que se'ls acusa, és un escàndol. I entenc que això, amb els veïns, els amoïni moltíssim, clar que sí.
Què ha passat des d'aleshores? La regidora de Benestar Social va fer una roda de premsa en companyia de dues entitats prou representatives en el món de l'assistència a persones desvalgudes, com són la Fundació Atre i la Fundació Arrels.
I el mateix dia ens vam reunir al matí a l'alcaldia amb les representants de les AMPAs que he dit, de les associacions de veïns, inclús també va venir algun altre col·lectiu de veïns.
I què ens van dir?
Ens van dir, bàsicament, el resum al qual podríem dir de tot el que hem estat, que hem estat parlant molta estona, és dir, nosaltres estem d'acord en que es faci un servei municipal d'aquest tipus, però no que es faci a Campell.
Això pot continuar sent, no sé si dir, o serà, en aquesta comissió, és clar, un tema bastant recurrent.
Bé, la comissió comença a treballar avui i esperem, l'objectiu de la comissió sobretot és parlar molt transparentment, corregir els errors que haguem pogut cometre també com a govern amb la falta de comunicació sobre aquest projecte, posar-ho tot sobre la taula, el projecte social que hi ha darrere, les ubicacions que hem treballat fins ara i per què havíem anat a parar en la proposta de Can Pere Mestres, descartades les primeres propostes que hi van haver abans, escoltar sobretot l'opinió de veïns, de les AMPAs, els pros i contres que hi veuen, escoltar l'opinió d'experts, de tècnics, com els que heu citat de les fundacions, per exemple, i intentar trobar una proposta final del projecte que sigui de consens, sobretot perquè hem d'intentar evitar estigmatitzar aquest projecte i sobretot estigmatitzar les persones que es poden beneficiar d'aquest projecte social.
En aquesta mateixa taula, Lluís Mercè va deixar una proposta molt clara, una que no sé si pot ser compartida per més d'un o dos, veient com està la casa. I Lluís Mercè deia, home, tal com està això, no sé si paga la pena reconstruir aquesta masia, tenint en compte que està absolutament enrunada. I per altre costat parlava, i segurament més d'un haurà recuperat allò, aquell moment en què l'hospital també va, diguem-ne, va rondar com a indret per fer un menjador social per a persones...
No, és que la proposta de l'hospital va ser la segona opció que es va mirar.
Oi?
La primera opció que es va mirar, descartant la primera opció que s'havia parlat de rehabilitar Can Pere Mestre,
sí,
amb les mans de les persones sense sostre per donar-los i una sortida sociolaboral.
És a dir, aquella primera descartat opció això, de la taula del tercer
la primera, sector. La primera opció que es va treballar per espai d'acollida va ser la d'una finca privada. Em penso que ja ho vaig explicar un dia, això, que era la finca de l'antic hotel Acapulco.
Sí, com heu dit que estava
vam,
tot
vam a arribar a punt d'arribar.
La propietat va dir que,
al
que
final
no.
La propietat es va tirar enrere. Uh-huh. La segona opció era la casa de les monges de l'hospital.
Pot ser encara una opció?
Per què la vam descartar? I després vam optar per una finca municipal. La vam descartar perquè des del propi ajuntament se'ns van dir que els passos que s'havien de fer eren molt complexes perquè no era una propietat municipal i era la propietat de l'hospital i s'havia de fer una cessió o l'Ajuntament en aquell moment amb els criteris de la intervenció general anterior que era no podem invertir diners en una propietat que no és nostra i que és privada, perquè l'hospital, malgrat ens el sentim de tots, és una fundació privada.
D'acord, que l'Ajuntament formi part d'aquesta fundació no implica
no res,
en absolut res, que tingui cap mena de poder sobre, no, no, la, sobre la propietat de...
No, no, perquè la fundació, amb la seva persona jurídica, ho diu Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista. L'Ajuntament és com el tutor legal.
Entesos.
El tutor, sí, sí. Diguem, no sé com dir-ho,
moral. Clar, el patrimoni de l'hospital és de l'hospital.
Però és de l'hospital. No és municipal.
D'acord.
És del poble de Sitges, però no és municipal.
D'acord.
No és de l'administració municipal.
D'acord.
I per tant, la intervenció general anterior, vaja.
És a dir, partint d'aquest pressupòsit, l'Ajuntament no pot fer ús, o no podria fer ús així d'una forma directa, d'un patrimoni que és de l'hospital.
No hi pot invertir.
No hi pot invertir.
L'ús, encara podem fer una sessió d'ús, no hi podia posar diners. Si el gran problema que hem tingut amb les obres de la teulada del Prado per poder efectuar els pagaments i perquè s'han demorat tant ha sigut per això, perquè la intervenció general anterior no volia traspassar els diners de la subvenció de la Diputació cap a la Fundació del Prado, quan era la seva raó de ser, quan ho havíem tramitat així des del bon principi. Per tant, això és el que ens va fer descartar l'opció de l'hospital perquè tindríem molts problemes.
Creieu que va ser, però, una opció descartada més pel criteri d'intervenció que no pas perquè hi hagués una possibilitat de poder-ho
fer? No, l'hospital en si, aleshores ho veia bé.
D'acord.
Ho veia bé en aquell
moment. Que pot donar-se encara aquesta possibilitat intervenció creu que hi ha possibilitats legals de poder-ho fer.
Intervenció i altres departaments municipals, no carreguem tot només sobre la intervenció. Però vull dir,
com que ho semblava fins fa
no, dies. Bueno, perquè va així això.
Ja us entenem.
Perquè això va així. Però ara, a hores d'ara, doncs probablement hauran d'informar més departaments.
Però ens referim, si intervenció i altres departaments entenguessin que dins el marc legal l'Ajuntament podria utilitzar les dependències de les monges de l'hospital com un possible indret per aquest obert per a persones sense sostre, hi hauria aquesta possibilitat, a part de la de la masia de Can Pere Mestres.
Hi hauria aquesta, hi hauria altres possibilitats amb altres instal·lacions municipals i una qüestió amb el tema de la casa de les monges, també l'hospital s'hauria de pronunciar com a fundació.
Està
en
clar.
Aquell moment ho veia bé. Descartat això, l'hospital ha continuat treballant altres projectes.
Sí, sí, i pot tenir altres usos o pot pensar en altres coses.
Pot haver pensat ja en altres qüestions.
Evidentment.
Ho dic perquè em consta, perquè jo sóc president de l'hospital i n'hem parlat, un cop es va descartar això, a l'hospital hem estat...
L'hospital ha mogut per altres.
L'hospital té unes necessitats també d'espais i de serveis.
Em torno a posar, per tant, amb la idea inicial de Lluís Mercè. La masia està tan enrunada que no paga la pena...
Bé, això és la masia està en un estat bastant
vaja,
fumut.
Qui se la miri pensarà.
Sí, està bastant fumut. El que passa que paga la pena no restaurar-la o rehabilitar-la. Bueno, això és com aquelles qüestions, depèn del valor que li donguis a les coses, depèn del valor que li donguis al patrimoni, depèn de l'ús que hi vulguis fer. Vull dir, els veïns, per exemple, argumenten amb les seves al·legacions que han presentat, que l'estat està molt ruïnós i s'ha d'invertir masses diners per poder fer una restauració i per tant que millor pensar en un altre lloc, però per altra banda també reivindiquen l'espai de la masia per fer activitats.
Hi ha una certa contradicció
per tant hi veuen l'interès també en aquest espai per tenir activitats, per fer un espai social pel barri. Per tant, bé, ho hem de valorar, és dic, depèn del valor que hi donem.
Ho pregunto per si que sigui Can Pere Mestres o no sigui Can Pere Mestres és una qüestió menor en aquest projecte.
Tenim un mandat dels pressupostos participatius que diu s'ha de crear un espai d'acollida per a les persones sense sostre. Això ho va votar el poble de Sitges en els pressupostos participatius.
I això sembla...
Per tant, això
té...
hem de complir-ho. Tenim aquest mandat democràtic.
Però més enllà d'això, sembla que hi ha una posició unànime per part de totes les forces polítiques en el sentit de que això s'ha de fer, i sembla que des del punt de vista veïnal, més enllà de la controvèrsia, la majoria de veïns està d'acord en què es pugui crear un espai per a persones sense sostre, per a persones vulnerables, etc etc. I el quid de la qüestió està on?
En l'ubicació.
En l'ubicació.
Bé, doncs això, per això tenim aquesta comissió, per treballar-ho, per explorar totes les opinions, veure quines són i veure i anar-les treballant i intentar arribar a un acord. La voluntat és intentar arribar a un acord.
Tothom us ha dit que sí a participar en aquesta comissió?
Sí, tot i que haig de dir que al principi, ho dic perquè fins i tot vaig tenir les converses personalment, hi havia una part dels representants veïnals que deien que no calia participar perquè com que la Generalitat havia contestat amb un ofici que això estava en zona verda i que no es podria fer, doncs que ja no calia seure i parlar perquè ja no es podia fer. No. La Generalitat va dir, en una resposta a una consulta que se li va fer, que efectivament la masia està en una zona que és classificada com a verda, la zona de verdes, els usos estan molt restringits, i nosaltres li vam demanar un ús provisional. Això també ho vam fer en altres casos, que s'han produït en altres equipaments, que a vegades tenen una classificació o una altra i demanes un ús provisional. Si et diuen que no, la mateixa Generalitat, el mateix document, diu, escolteu, però si no... aquesta opció no pot ser, sempre ho podeu modificar el pla general i canviar uns usos, i es pot canviar una pastilla de zona verda per una altra, amb els mateixos metres quadrats, etc. Per tant, diguem que no és que quedi descartada aquesta opció, simplement que la Generalitat deia això que em demanava o no, però ho podeu fer d'aquesta altra manera. I per tant els hi vaig dir, veïns, veïnes, veniu a la comissió, que tot està obert, i per tant ganes de parlar n'hi ha.
És a dir, tindreu a tothom?
Sí, vaja, en principi sí.
Què ha passat amb el Tom Manta? Perquè veritablement hi ha hagut dies en què més d'una hagi anat a Baix a Mar i digui, què ha passat aquí?
Ha passat que la Junta Local de Seguretat s'ha reunit una vegada més, que hem explorat, portem molts mesos explorant experiències d'altres municipis. A més, l'Ajuntament de Sitges forma part d'aquesta comissió nacional que va convocar el Síndic de Greuges i hem anat compartint experiències d'altres municipis. En aquest moment... podem dir que els caps de setmana, sobretot, doncs, tenim la venda ambulant doncs, més controlada. Hi ha moments que no n'hi ha gens, zero, però no totes les hores del dia. Això està costant esforços al municipi. Això vol dir que s'han de reforçar els serveis policials de manera voluntària, perquè això es fa de manera voluntària, és a dir, a part del servei ordinari, que és un servei de la policia molt concret.
Perquè tothom ens entengui, el govern demana... a la policia local
que faci hores extraordinàries,
que si veritablement, voluntàriament se sent amb la convicció de fer aquest servei, que els policies que vulguin,
i la disponibilitat.
I la disponibilitat.
Penseu que estem parlant de caps de setmana, dies festius, que els policies han de conciliar amb la seva vida també personal i familiar.
És a dir, que els policies que vulguin, si així ho creuen, estem i volen efectuar aquest servei...
A part del servei ordinari, complementar-lo, reforçar-lo, i per tant jo no puc estar que més que agraït a la policia local, en el cas de la policia local, també a Mossos d'Esquadra, però en el cas de la policia local, per aquest esforç que s'està fent. Tot això té un cost. Tot això té un cost, evidentment. Per tant, bé, hi ha una major coordinació, hem vist experiències d'altres municipis de com actuar, de com fer-ho, i després s'està reforçant el servei.
Per tant, no s'equivocaven els que pensaven, bàsicament, que esclar, major presència policial, menys manters.
Us hauria de dir que sí i que no.
A veure.
Sí, aquí Sitges en aquestes hores,
sí.
No quan no hi ha el reforçament, sobretot al migdia, quan es produeix el canvi de torn.
El canvi de torn.
Que és, per cert, si dit de passada, és quan tothom va fer les fotos i les penja a les xarxes, per dir que tot està ple, tothom manta, no les fan ni una hora abans ni una hora després, quan no n'hi ha cap, però sigui dit de passada. Però no estan a Sitges. Estan a Castelldefels.
És que us anava a preguntar on van.
Estan a Castelldefels. Quan a Castelldefels, la setmana passada, va fer una actuació molt reforçada, Sitges en teníem 100. Per tant, l'actuació policial és la solució? Sempre ho hem dit, no. Ens ajuda, ens està, diguem... col·laborant perquè l'espai públic el tornem a recuperar, però no és la solució del top manta, perquè l'únic que fa el top manta és desplaçar-se o d'horari o de població. Però la que la població al costat hi ha una actuació contundent, torna a Sitges. I vull dir una cosa que de l'experiència d'altres municipis que ens està passant. Hi ha municipis que ja el tenen nocturn, perquè com cada dia hi ha pressió policial, ja no hi van de dia, hi van de nit.
I els compradors no tenen hores?
No. No. I el passeig marítim de Sitges, a la nit no està buit, en temporada, ni els caps de setmana tampoc. Què vull dir amb això? Estic anunciant que passarà? No. Però vull dir que el manter, que el que fa és buscar-se la vida per menjar, també s'adapta. Està adaptant la seva activitat il·legal
al
que està succeint.
De la mateixa manera que heu vist fotografies a les hores del canvi de torn, més d'un ciutadà us ha agraït que el passeig es pugui veure en determinades hores del dia,
sí,
buit,
sí,
de manters.
Sí, 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 també en honor a la veritat també haig de dir que hi ha ciutadans i ciutadanes, hi ha sitgetans i ciutadanes que, malgrat que facin fotomuntatges amb meus i em posin allà al mig dels manters saludant a la gent i ho facin córrer per les xarxes, són conscients de que l'esforç és gros i que doncs, hi ha moments que realment el passeig està net de vent d'ambulant. Perdoneu, passeig, Escales de la Punta i la zona també dels museus i Platja Sant Sebastià, perquè també a la Platja Sant Sebastià hi havia manters.
Una qüestió final, es manifestava a Nació Sitges Josep Maria Mercè dient que probablement s'havia arribat tard en aquesta qüestió del control dels manters. Hi esteu d'acord?
Si es refereix a Sitges, ho podríem discutir, perquè portem molts mesos, la comissió ha treballat durant un any, la comissió municipal, les conclusions a les quals va arribar, portem des de la tardor amb la comissió nacional treballant, per tant, ho podríem discutir. Si es refereix a que l'Estat, tant Catalunya com l'Estat espanyol en aquest cas, hagi agafat aquest problema de la venda ambulant irregular, il·legal, com un problema nacional, com un problema de país, potser sí que va tard.
Estem a meitat de legislatura. Us venen ganes de seguir?
Sí.
No, amb la que queda de legislatura.
Ah,
sí, home. No, home, la que queda de legislatura ja ho pressuposem. No cal preguntar per les ganes, que ja hi esteu ficat.
Primer hem de parlar de la que queda. En queden 2 anys. Nosaltres, si tot va bé, ara parlo de la meva formació política, PDeCAT em sembla que és a finals d'aquest any, principis del 2018, ha de proclamar caps de llistes i per tant llavors serà el moment de decidir-ho, però vaja, en qualsevol cas tinc 2 anys per endavant, que hi ha molta feina per fer i l'hem de fer.
Alcalde, gràcies, fins la propera.
Fins la propera.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.